Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues, comencem.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Passant 30 segons del punt de les dues del migdia, comença l'Hotel Suís. I demanem que torni a rodar la pilota, després de l'anunci ahir d'Antoni Reguant de fer un pas al costat i deixar d'exercir les funcions executives i representatives que fins ara duia a terme el club. El més important ara és que l'actualitat informativa se centri de nou en el terreny de joc, sobretot perquè, com ahir també remarcava l'encara president Reguant, del que passi al terreny de joc també en dependrà el futur del Sabadell i, òbviament, com millor sigui el rendiment esportiu de l'equip, millor anirà tot en el tema institucional, sens dubte. I el partit d'aquest diumenge és molt important perquè es juga a casa contra l'Olot i perquè seguiria la segona victòria consecutiva, un fet que només s'ha aconseguit una vegada aquesta temporada amb els triomfs sobre el Llagostera i l'Alcoyano a la primera volta al principi del campionat. Els 3 punts, a més, situarien l'equip a les portes del play-off i faria créixer la il·lusió de tots els seguidors i seguidores arlequinats.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Joan Blanc a la redacció i el control de son Toni González, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui escoltarem les paraules de Roberto Gutiérrez, el porter arlequinat, que avui ha parlat del partit contra l'Olot en roda de premsa. Farem la prèvia del derbi entre la Sabadellenca i el Can Rull Romulo Tronchoni de la segona catalana. També sabrem de l'actualitat del Sabadell Nord d'aquesta categoria. Entrevistarem avui els responsables del Gimnàs Llenes, un dels més mítics de la nostra ciutat, amb més de 50 anys d'història, l'Ernest Llenes i la Montserrat Avellaneda, els seus dos impulsors, ens visiten avui aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Avui també entrevistarem Rubén Peris, que és el president de la Volta a Catalunya, i ho rematarem tot amb una mica de rugbi i també de la Llanera.
I fora de l'hotel?
El Barça ha fet oficial aquest matí l'arribada del central colombià Jerry Mina. El jack jugador del Palmeiras arriba per substituir a Javier Mascherano, que a finals de gener marxarà a jugar a la Xina. Un Barça que avui rep a les 9 de la nit el Celta de Vigo al Camp Nou. Els blaugrana buscant classificar-se pels quarts de final de la Copa del Rei després de l'1-1 de l'anada. Abans, a 8:15 del vespre, l'Espanyol visita el camp del Llevant amb l'objectiu de remuntar l'1-2 del partit de Cornellà al Prat. A la mateixa hora, Sevilla i Càdiz busquen també un lloc a quarts de la Copa del Rei, amb tot de cara, això sí, pel conjunt sevillista. Ahir el Real Madrid no va poder passar de l'empat en el partit de tornada als vuitens de final d'aquesta competició, a casa i contra el Numancia. El 2-2 final, però, classifica per la següent ronda el conjunt de Zinedine Zidane gràcies al 0-3 aconseguit al camp de Los Pajaritos, jugats ahir també a l'Alavés 2, Formentera 0, classificat l'equip de Vitoria, i Villarreal 2, Leganés 1, classificat l'equip madrileny per l'1-0 de l'anada. Encara en futbol, el Llagostera serà finalment l'equip que s'enfrontarà al Cornellà a la final de la Copa Catalunya, tot plegat perquè la Federació Catalana de Futbol ha donat la raó al conjunt gironí en la seva impugnació de la semifinal contra l'Horta. A la Copa Federació, fase estatal, el Vilafranca va superar els vuitens de final a la Penya Deportiva per 3-0 en el partit d'anada. La tornada es jugarà el dia 24 a Tafalla. I en bàsquet, el Barça busca avui una nova victòria a l'Eurolliga. Els de Sito Alonso visiten a partir de les 8 del vespre el Panathinaikos grec. Per aquest partit, els blaugrana tindran la baixa del pivot francès Kevin Serafin amb un esquinç al genoll dret. Avui també a l'Eurolliga el València rep a 8:45 el Fenerbahçe turc. Per cert, que el conjunt blaugrana ha permès a Tyrese Rice negociar el seu futur amb un equip de la Xina. El base nord-americà porta tota la temporada entrenant amb el filial barcelonista i no entra en els plans de Sito Alonso.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Barça, sobre l'eliminatòria contra el Celta.
Obviamente el Panathinaikos, después de ese partido, su evolución ha sido increíble, ¿no? Es un equipo que no ha dado ninguna oportunidad.
Ara sí, escoltem Ernesto Valverde, entrenador del Barça, sobre l'eliminatòria contra el Celta.
El Celta es un rival que marca siempre fuera de casa. En todos los partidos lo ha hecho hasta ahora. Y porque es una distancia mínima la que hay. Entonces yo creo que no sé si 50-50, no soy capaz de valorar todo ese tipo de cosas que siempre solemos hablar antes de la antes de los partidos, pero desde luego la eliminatoria está por decidir, está clarísimo.
I Lucas Vázquez, jugador madridista després del 2-2 ahir contra el Numancia.
El Celta es un rival que marca así.
Bueno, yo creo que hoy el objetivo era pasar la eliminatoria. Sí que es verdad que no pudimos ganar, por eso no podemos estar muy contentos, pero bueno, yo creo que siguiendo trabajando todos juntos, pues llegaremos a conseguir grandes cosas.
I ara sí, cito Alonso sobre el partit del Barça a Grècia contra el Panathinaikos.
Obviamente el Panathinaikos, después de ese partido, su evolución ha sido increíble, ¿no? Es un equipo que no ha dado ninguna oportunidad o casi ninguna a los rivales cuando ha jugado en casa. Ha tenido partidos ajustados allí, pero ha tenido el dominio y el control de la mayoría de ellos y no ha cosechado ninguna derrota, ¿no? Entonces creo que la dificultad habla un poco por sí sola por los números que tienen en su casa.
I a les xarxes socials.
Doncs volem rescatar un tuit d'Esteve Calzada d'aquest matí que diu el següent: gràcies, Antoni Reguán, Lúquez i altres companys per la feina feta. Continuarem treballant dur amb la moltíssima que encara queda per construir un Sabadell modèlic, amb el hashtag honor i el hashtag retorncés.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem un exarlequinat, Manu Redondo, avui fa anys. Felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs amb aquests temes que ens punxa el nostre tècnic de so, l'Antoni González, DJ, Disco Fire, si el busqueu a la xarxa també el trobareu. Música excel·lent per parlar de l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, que òbviament encara ve marcada una mica per l'anunci que es feia oficial ahir. Aquest pas al costat que feia Antoni Reguant de les tasques executives i de representació que fa el club, unes tasques que pren des de ja, d'immediat, el màxim accionista de l'entitat, com és Esteve Calzada. De fet, ara llegíem aquest tuit de l'Esteve, doncs una mica agraït la feina feta que havien fet fins ara tots dos, amb aquesta mena de transició d'un president. Encara no podem dir a l'altre, perquè Esteve Calzada encara no és el president de l'entitat, però vaja, sí que si més no pren aquestes funcions, com dèiem, executives i representatives, però vaja, com us dèiem també al principi en aquesta editorial del programa, també el que ens agrada a partir d'ara és que comenci a rodar la pilota de nou i que el protagonisme el prenguin els tècnics i els jugadors del Centre d'Esports Sabadell, sobretot centrats en aquest partit de diumenge, ja contra l'Olot, un partit important, sobretot perquè venim d'una victòria contra l'Elche. Per tant, seria important doncs juntar dos triomfs consecutius, sobretot per pujar posicions a la classificació. De fet, avui parlava un dels protagonistes del Sabadell aquesta temporada, com és Roberto Gutiérrez, a la roda de premsa avui a la Nova Creu Alta, i hi ha anat el Joan, que ja el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marc.
Un Roberto Gutiérrez que vaja, ha parlat en un ambient distès, en aquesta del Centre d'Esports Sabadell, com dèiem, després d'aquesta victòria, hi ha una sensació que han fet bons els empats consecutius que acumulava l'equip en els últims partits del 2017. Els de Toni Saligrat afronten amb ganes doncs el primer compromís a casa del 2018, aquest diumenge, com dèiem, contra l'Olot.
Així és, un dels mèrits de l'equip de Toni Saligrat, no només en el partit contra l'Elche, sinó al llarg de tota la temporada, és haver assolit una solidesa defensiva important i necessària en una categoria com la segona divisió B, en la qual els gols van molt i molt buscats. I un dels artífexs és Roberto Gutiérrez. El porter canari ha dit que, evidentment, ell lluita per fer bé la seva feina, però ha recordat que no encaixar és cosa de tot l'equip.
Pero eso no me importa. Me importa el trabajo del colectivo, que es el del equipo. La sensación que me dan mis compañeros es de seguridad, de hambre, de ganas, de ilusión por ganar los partidos, por intentar ganar los partidos siempre con máxima exigencia y concentración.
I és que hem de recordar el bon paper de Roberto, sobretot a la defensa, eh? Però si ho podem centralitzar una mica en la figura del porter, Roberto, si no recordo malament, porta 11 partits deixant la porteria a zero, allò que els anglesos diuen clean sheets, que també ho coneixem així, dels 20 partits, per tant, més del 50% dels partits amb la porteria a zero. I també, si no recordo malament, a principi de dilluns ho mirava, sap que Roberto és el sisè porter menys golejat de tota la segona B, és a dir, de tots els conjunts dels quatre grups de segona B. Per tant, feinada la de Roberto Gutiérrez d'aquesta temporada. Joan.
Sí, la veritat és que està sent una part important del bon treball de l'equip de Toni Saligrat, i el cert és que després de la victòria contra l'Elche sembla que la il·lusió, o una mica més d'il·lusió fins i tot de la que hi havia, ha arribat també a l'afició arlequinada, veient que ara venen dos partits seguits a casa, contra l'Olot i contra l'Hèrcules d'Alacant. En cas de sumar els 6 punts, els sabadellencs es podrien enganxar a la zona alta de la classificació. De fet, ara escoltarem Roberto parlant d'això, dient que evidentment seria molt important i que segur que s'hi enganxarien, però també ha estat prudent el porter canari. No val de res parlar del partit contra l'Hèrcules si abans no estan plenament centrats en el partit d'aquest diumenge contra l'Olot, un rival, els garrotxins, que pel porter del Sabadell posarà les coses molt complicades.
Yo creo que si ganas los dos te metes o empatas o estás ahí un punto o... No sé, pero el tema es que son complicados. Primero el Olot, que solo pensamos en él, y va a ser muy complicado porque es un rival muy, muy ordenado, muy compacto y que sabe a lo que juega.
Un dels dèficits de l'equip aquesta temporada, això sí, són els partits com a locals. Ja ho venim recordant al llarg de la temporada. Només dues victòries a l'estadi en el que portem de Lliga. Ho saben els jugadors arlequinats, i no sé què n'ha dit Roberto al respecte, Joan.
Doncs home, ho ha reconegut, evidentment. L'estadística és freda, però a la vegada doncs és sincera, i diu que només s'han guanyat dos partits a casa. Per tant, és un aspecte a millorar en aquesta segona volta de Lliga. Però també ha recordat el porter del Sabadell que és un problema que arrosseguen tots els equips de la categoria. Diu Roberto que costa molt guanyar tant a casa com a fora, i d'aquí els problemes que estan tenint els de Toni Saligrat a la nova Creu Alta.
Tanto nosotros como cualquier otro equipo de la categoría, yo creo que es muy complicado ganar en casa, tanto fuera. Por bien puedes ver a Leche, que un equipo va a estar arriba y se le complica tanto fuera como adentro, como el Mallorca, que lleva no sé cuántos empates seguidos, el Villarreal... Tenía no sé cuántos empates seguidos, ha ganado esta semana. Todos los equipos, yo creo que la segunda vez es equilibrada, igualada, y yo creo que todos los partidos son difíciles de afrontar. Hay que afrontarlos concentrados y con la máxima ganas e ilusión del mundo.
Doncs vaja, ganes i il·lusió segur que no en faltaran al partit contra l'Olot de diumenge, i el cert és que sí, que en aquesta categoria també ho sabem, que costa endur-se la victòria, ja sigui de local com de visitant. I donava les dades de... parlava el Roberto de l'Elche, que vaja, és un conjunt que hauria d'estar doncs allò a la part alta amb el Mallorca, però que li està costant més de l'esperat. De fet, l'últim partit el va perdre contra el propi Sabadell.
Sí, ara el que cal veure és com ha afectat aquesta victòria al vestidor arlequinat, i sobretot quina és la resposta de la gent, no? De l'afició, perquè ja dèiem que després de guanyar Martínez Valero per les xarxes socials, doncs es veia els seguidors il·lusionats. Veurem si això es tradueix en una millor entrada a l'estadi de la nova Creu Alta aquest diumenge contra l'Olot. En Roberto, evidentment, ha demanat suport, diu que la nova Creu Alta és un camp molt bonic de jugar i que sempre s'agraeix aquest suport extra que et pot donar l'afició en moments determinats, i ha destacat que amb la victòria al Martínez Valero l'equip ha demostrat que està capacitat per lluitar les primeres posicions de la classificació. De fet, el porter canari del Sabadell diu que és l'objectiu pel qual ha de lluitar el Sabadell d'aquí a final de temporada.
L'objectiu de tots els equips de la categoria és ese. Intentar hacer playoff, porque yo creo que es lo más bonito que puedes jugar en segunda B, que es jugar playoff, una fase de ascenso a segunda. Yo creo que cualquier equipo pelea por ese objetivo.
Doncs esperem que sí, que pugui lluitar per aquest objectiu al Sabadell a final de temporada, i tot dependrà, òbviament, Per què no, d'aquests dos partits que ara venen, dues victòries doncs deixarien l'equip en una molt bona posició a la Lliga. Ens imaginem ara 9 punts seguits, que 9 punts seguits a segona B doncs tenen un efecte força immediat de vaja, pujar llocs a la classificació. Joan, en principi tots els disponibles per aquest partit, avui l'entrenament ha anat bé?
Sí, han entrenat a les pistes Josep Molins, a l'anella esportiva de Sant Oleguer, un entrenament exigent perquè ha començat a 2:15 del matí i hem de dir que la roda de premsa de Roberto estava prevista per a 3:15 i ha començat amb retard perquè encara estaven entrenant, és a dir, més de 2 hores ha tingut avui Toni Saligrat els seus homes exercitant-los. Tots, com diem, tots els jugadors disponibles per Toni Saligrat, a l'espera d'algun moviment en el mercat de fitxatges, que podria arribar la setmana que ve. El que segur és que queden 2 entrenaments pel proper partit, el de demà i el de dissabte. Un cop acabi el de dissabte, coneixerem la llista de convocats per aquest Sabadell-Olot de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Demà, en tot cas, torna a parlar Toni Saligrat, el tècnic del Sabadell, a la roda de premsa habitual prèvia als partits. Té tots els jugadors disponibles, però no sabem si en Joan el tindria disponible, perquè estàs un pèl constipadot, eh? Sí, eh?
Ens cuidarem.
Recupera, Joan, gràcies, fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Seguim, passa un minut d'un 3:15 del migdia, seguim a l'Hotel Suís actualitzant tota la informació esportiva de la ciutat. Parlàvem ara del primer equip del Centre d'Esports Sabadell i no deixem l'òrbita arlequinada, i és que el juvenil dissabte rep l'Espanyol B en un duel molt complicat a la Lliga Nacional. De fet, els joves jugadors enceten ara una fase complicada de la Lliga, ja que arriba el seu particular turmalet. Els sabadellencs s'enfrontaran, atenció, de forma consecutiva, als segons juvenils d'Espanyol, Damm i Barça, una trilogia de partits que poden marcar el futur del Centre d'Esports de la Lliga Nacional. Amb tot, Dani Leoncio, el tècnic dels arrequinats, afirma que sortiran a jugar com qualsevol altre partit i que passi el que passi davant aquests conjunts encara quedarà molta lliga.
Hemos que salir a jugar, lo primero, y saber que estos tres partidos, después de estos tres partidos, todavía nos quedarán 14 partidos para competir. Por suerte, la distancia en puntos no es insalvable. Entonces, son tres partidos más. Hay que enfocarlos cada partido en su momento. Pero son tres partidos más.
De fet, l'Espanyol B és un dels pitjors rivals que li podia tocar en aquest moment de la temporada del juvenil del Sabadell, ja que els blanquiblaus estan a l'alça, han anat de menys a més en aquesta lliga i arriben en un gran estat de forma. Dani Leoncio, tècnic dels arlequinats, creu que davant tindran un rival amb molt potencial i que sobretot els voldrà dominar a través del control de la pilota.
És un equip que, de hecho, ha ido de menos a más en la competición. Y como es normal, cada vez van asentando más la parte de su juego, es un juego asociativo, esperamos un equipo que quiera la pelota, un equipo que nos pretenda dominar, pero bueno, nosotros también.
Aquest compromís de la Lliga Nacional Juvenil entre el Sabadell i l'Espanyol B serà dissabte a les 5 de la tarda al Complex Esportiu Sabadell Olímpia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Just a matter of time till it's only us. And the mood is so right, wanna feel your touch. Yeah, I can't even lie, I'm trying to see. Could you handle if I gave all?
Deixem el juvenil del Sabadell, però no deixem el futbol, perquè a la segona catalana aquest cap de setmana hi ha derbi. Es tanca diumenge amb un derbi sabadellenc, la primera volta d'aquesta categoria. La Unió Esportiva Sabadellenca rep el Can Rull-Rómulo Tronchoni en un duel que es presenta igualat entre dos equips que es coneixen molt i que buscaran la victòria per encarar amb garanties la segona volta de la Lliga. Evidentment, l'equip amb més necessitat del que més s'hi juga és el Can Rull, que visitarà la Sabadellenca sabent que té poc marge d'error. L'arribada de José García Numoski a la banqueta dels sabadellencs ha canviat força la imatge de l'equip. Han competit contra rivals superiors, però encara no han guanyat. Dani García, jugador del Can Rull, afirma que tot i la millora ha arribat el moment de sumar els 3 punts.
Se ha notado bastante el cambio, la verdad físicamente el equipo está mejor y bueno, en cuanto a juego y bueno, crear ocasiones y defensivamente y bueno, los resultados se están viendo poco a poco, pero se están viendo.
Els jugadors del Can Rull són conscients que per classificar-se bé i pel fet de jugar a casa, la Sabadellenca surt com a favorit, però també saben que en aquests partits i en aquestes característiques de duels les sorpreses passen més sovint, i això és el que vol aprofitar el Can Rull. Dani García admet que, més enllà de ser un derbi, la cita de diumenge al camp de la Sabadellenca és un partit vital per a ells.
Tantíssimo, la verdad, y bueno, pues tenemos muchas ganas ya de ganar y nada, sería 3 puntos para nosotros primordiales. Empezar a salir de la zona donde estamos y nada, para crecernos y seguir adelante.
Per la seva banda, la Sabadellenca acumula una nova setmana sense competir després de suspendre's per la pluja el seu partit al camp de la Gironella. Per cert, que us podem avançar que ja té data aquest partit. Es jugarà el dia dimecres 17 de gener, a 8:45 de la nit. Ja s'ha, doncs, s'ha confirmat l'horari d'aquest partit. Dimecres 17 de gener a 8:45 de la nit es va suspendre, recordem, el Gironella Sabadellenca per culpa de la pluja aquest passat cap de setmana, i es jugarà dimecres 17 de gener a 8:45 de la nit. En tot cas, aquesta manca de ritme és el principal mal de cap del tècnic dels de la zona sud, Jesús Rueda Betis. L'entrenador dels locals afirma que hi haurà molt bon ambient i espera que un cop comenci el derbi no hi hagi cap incident.
Yo creo que va a ser un partido bonito, que no va a haber absolutamente nada. Son dos equipos que se conocen perfectamente, los jugadores, todo, no tiene por qué pasar nada. Y bueno, esto es un deporte y el que gane, que sea el mejor el que gane y que no haya nada, eso está claro.
Tot i la classificació del Can Rull, el tècnic dels Taronja no es refia del rival. Admet que amb l'arribada de Numoski han millorat força i afirma que la plantilla hi ha futbolistes de nivell que permetran redreçar la situació del Can Rull. De fet, Betis té clar que a finals de temporada el seu rival no estarà lluitant pel descens de categoria.
Parte que es un rival directo, la verdad que la clasificación también engaña, porque yo conozco a la mayoría de jugadores y tiene un buen equipo y yo creo que deberían estar más arriba de donde están, y yo creo que tarde o temprano sacaran puntos y irán un poco hacia arriba.
Tot preparat, doncs, per aquest derbi sabadellenc de la segona catalana de futbol, que diumenge a 11:45 jugaran la Sabadellenca i el Can Rull Rómulo Tronchoni al municipal de la Creu. A la mateixa hora, però a Can Uriac, jugarà el Sabadell Nord. El tercer classificat de la categoria rep el cinquè, el Matadepera. L'objectiu dels de Quico Díaz és arribar a la xifra de 36 punts, que donaria, òbviament, un impuls important al seu equip de cara a la segona volta de la competició. Amb tot, aquest repte no serà gens fàcil, ja que davant hi haurà una de les revelacions d'aquesta temporada, un Matadepera que té les idees molt clares i que, segons Quico Díaz, treu molt de rendiment a tot el que fa. El tècnic del Sabadell Nord té clar que el rival exigirà al màxim als seus futbolistes.
Matadepera és un equipo que no entiende de jugar de fuera de casa a dentro de casa, sino que es un equipo que va a presentar sus credenciales el domingo aquí como un equipo que va a ser muy jodido de jugar. Sobre todo, lo que tenemos que intentar por todos los medios es que ellos, su juego directo, sus transiciones rápidas a defensa-ataque, las tendremos que contrarrestar, porque si no nos podrán complicar la mañana.
Esperem que el Sabadell Nord surti vencedor d'aquest partit. Tots dos equips, òbviament, busquen un triomf que els permeti seguir els passos de Tona i Parets, que ara mateix són els dos equips que encapçalen la classificació.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Doncs va, 6 minutets, una miqueta més per arribar a 2:45. Ens aturem uns segons, descansem, publicitat, i després tornem amb més temes. Recordem, entrevistarem els responsables del Gimnàs Llenes, també a Rubén Peris, director de la Volta a Catalunya de ciclisme, i també una miqueta de futbol sobre el fang. Quan tornem de la publi, l'Adri Arroyo ens porta històries del món del futbol d'aquí de la ciutat.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Se'ns fa difícil imaginar-nos una estrena d'any millor que la del 2018 pel Sabadell.
Aixeca el cap Guillem Enot a la frontal, prova ajuda amb Rosco. Gol, 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 gol.
Ara toca arrodonir-la, entrant amb bon peu també a la nova Creu Alta, el que ha estat la gran assignatura pendent de la primera volta.
Sabadell en joc.
Digerida la dolça ressaca de la victòria al Martínez Valero, el play-off és a només 3 punts i ara cal fer la feina a casa. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Sergio Montero, jugador del Centre d'Esports y escucho los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. El Teatre La Faràndula de Sabadell, amb les estrelles solistes del Ballet de Bolsó i de Moscou, Moscou State Ballet i la Gran Orquestra Simfònica, presenta El Cascanueces. 18 de gener al Teatre La Faràndula de Sabadell, a 9:15. Viu la fantasia d'un conte. Viu l'art del ballet clàssic amb la millor companyia de dansa. El Cascanueces a La Faràndula. Entrades a sabadell.cat i taquilles. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs falten 3 minutets per arribar al punt de 2:45 del migdia. Com us prometia, ara Futbol sobre el Fang amb l'Adri Arroyo ens portarà la història del Gorina, un equip sabadellenc d'aquí de la ciutat, i ja estem saludant, els tenim per aquí, l'Ernest Llenes i la Montserrat Avellaneda, els responsables del Gimnàs Llenes, amb qui després parlarem una estona, perquè, atenció, han arribat als 50 anys d'història d'aquest gimnàs mític d'aquí de la ciutat. Abans, però, una mica de Futbol sobre el Fang.
Futbol sobre el Fang.
Que el futbol i l'esport sabadellenc històricament han estat lligats a la tradició tèxtil i a la indústria no és cap secret. Noms d'empreses com l'Artèxtil van ser habituals a les cròniques esportives del moment, fa dècades. Avui descobrim un nou club de futbol de la ciutat, un de vinculat a una empresa local, perquè durant els anys 60 i 70 les companyies sabadellenques organitzaven activitats esportives pels treballadors, però la majoria no passaven de ser equips d'empreses, partits de caire social i poc més. Algunes empreses, però, van apostar per federar directament els seus equips i una d'elles és el Club Deportivo Gorina, el nostre protagonista d'avui, el Futbol sobre el Fang. L'empresa Gorina Societat Anònima va fer el pas de formar una entitat esportiva federada el 1970, jugant sempre els seus partits com a locals al camp de futbol annex a les pistes d'atletisme de l'anella esportiva de Sant Oleguer, és a dir, on en l'actualitat té la seva seu l'Escola de Futbol Sabadell. El Club Deportivo Gorina va existir durant 7 temporades i va vestir de groc amb una franja horitzontal blava. Els pantalons també eren de color blau, amb la qual cosa recordaven equipatges històrics com el del Càdiz o les Palmes. El Gorina va arrencar l'any 1970 a l'última categoria del futbol territorial del moment, aficionats. Poc temps van haver d'esperar, però, per festejar un ascens a tercera regional. De fet, aquesta va ser la seva categoria habitual, podríem dir, ja que s'hi van estar 5 temporades. També van disputar el prestigiós torneig Antonio Estruc, que homenatjava un dels millors futbolistes que ha donat la ciutat de Sabadell i que durant dècades era el punt de trobada de tots els equips modestos del futbol territorial de casa nostra. Malgrat participar-hi, això sí, el Gorina mai no va arribar a cap final. Javier Máiquez, al seu llibre La història del futbol en Sabadell, parla així d'aquest Gorina. Se acomodaron en la categoría y decir en su haber que fue un equipo ejemplar, que siempre cumplió desde el inicio de la liga y hasta el final. No como otros equipos, supuestamente más serios, que dependiendo de los resultados, si iban mal clasificados, ya no se presentaban a disputar sus últimos partidos o lo hacían con 8 o 9 jugadores. Entre els noms més destacats d'aquell Gorina trobem Porras, Valero, López, Morente, Puig, Leal, Fuentes, Andrés o Blanco. Una història, la dels grocs i blaus, que va finalitzar el 1977, 7 anys després de la seva fundació com a club federat.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Seguim a l'Hotel Suís i com us deia abans d'aquesta aturada, ara tenim amb nosaltres a dues institucions d'aquesta ciutat. Ells m'ho permetran, ara els saludarem, però jo crec que també hi estaran una miqueta d'acord. Són els responsables del Gimnàs Llenes, que l'any 2017, atenció, complien 50 anys. Per tant, ara ja superen aquesta cinquantena d'anys de vida, que déu-n'hi-do la vida d'aquest gimnàs. Tinc a la meva esquerra i ja vull saludar a l'Ernest Llenes. Ernest, bona tarda.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Agraït per haver-nos convidat.
I a la Montserrat Avellaneda, que vaja, jo crec que sense la Montserrat i sense l'Ernest, sense l'Ernest i la Montserrat, això no hagués sorgit mai de la vida, així que, Montserrat, gràcies per ser aquí.
De res.
Ara ho deia, aquesta unió va crear un gimnàs mític d'aquí de la ciutat de Sabadell, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí. L'any 67, ella i jo ja feia anys que estàvem promesos, jo feia gimnàstica i la il·lusió de muntar un gimnàs hi era, i ella doncs em va donar molt de coratge en aquell moment, perquè inclús els meus pares li deien a ella: treu-li del cap, que això és una animalada, que vol fer? I ella: no, que això jo l'apoyo i endavant. I així vam començar al carrer Ferran Casablanques.
Tu, Ernest, eres gimnasta?
Sí, jo vaig començar fent gimnàstica a l'època del Blume, amb en Blume, i bueno, doncs vaig fer gimnàstica fins que ell encara, bueno, la primera vegada encara estava passada del nano gran, que encara vaig fer l'últim campionat d'Espanya.
I tu, Montserrat, com és que t'hi aboques, això de muntar un gimnàs?
Jo anava al gimnàs municipal, allà el vaig trobar amb ell, bueno, tot va anar venint rodó. Em va apassionar el tema, amb ell la gimnàstica li agradava molt, a mi també cada vegada em va anar agradant més, i tot va anar seguint.
Segurament, si us preguntés fa 50 anys si us imaginaríeu que allò que veu impulsar duraria 50 anys, no sé si us ho haguéssiu cregut, si ho haguéssiu pensat.
No ho haguéssim pensat.
No ens ho haguérem plantejat, eh? Vull dir, no. Que era el dia a dia, la il·lusió de fer, sí. No pensaves tan llarg, la veritat.
Perquè segur que si us pregunto com em definiríeu aquests 50 anys, perquè tampoc ha de ser senzill mantenir l'esperit de voler continuar, malgrat segur que hi ha hagut dificultats, que hi ha hagut dies dolents, temporades, anys dolents, deixeu-m'ho dir així també, que en algun moment heu pensat: mira, prou, fins aquí.
Bueno, jo diria que el fet de ser dos, potser quan un li flaqueixen les cames, doncs hi ha l'altre que apoya, i així doncs superes doncs els moments, evidentment n'hi ha hagut, però que quan ets dos, si vas de dalt del mateix carro i ara t'hi vull jo, ara t'hi vas tu, pues ajuda a tirar endavant.
I s'ha hagut de tibar molt, Montserrat, o no?
Home, hi ha hagut èpoques que sí. Pensa que vàrem començar i no hi havia cap més gimnàs a Sabadell a part del municipal en aquells moments. Després de posar-nos i nosaltres en van sorgir, però moltíssims, vull dir, com bolets. Va estar de moda els gimnasos i ens hem quedat sols.
Vol dir que tant plan de competició.
Amb l'aspecte gimnàstica artística, pràcticament. Vol dir que tan fàcil no deu ser, sinó els altres també continuarien.
Ara us volia preguntar també per aquí, perquè el Gimnàs Llenes, vaja, ens ve al cap ràpid doncs el tema de la gimnàstica, que és el que vosaltres us heu dedicat més, tot i que últimament sabem que també hi ha altres activitats que també desenvolupeu en el gimnàs.
No tant últimament. fa 30 i alguns anys.
Fa molts anys. Però diguéssim que no era l'origen. No era l'origen, que sí que veu començar amb aquesta gimnàstica.
Sí.
Que vaja, a nivell competitiu segueix funcionant excel·lentment. De fet, tenim uns resultats de l'any 2017, finals de l'any passat, que demostren aquests bons resultats, sobretot doncs, a nivell de la gent jove, els més petitons, que no sé si és una mica el vostre objectiu, a seguir formant aquesta gent jove d'aquí de la ciutat de Sabadell.
L'objectiu és que la gent practiqui gimnàstica, la coneixi i la disfruti. Llavors, a partir d'aquí hi ha qui li interessa competir, hi ha qui no, hi ha qui té opcions per poder-ho fer, hi ha qui no, i això ja és opcional. Vull dir, no, el que no pretem és a la gent que vingui al gimnàs és que ha de competir. No, en absolut, en absolut. La gent que ve al gimnàs ve per disfrutar-lo. Llavors, a partir d'aquí, hi ha qui el món de la competició li captiva, hi ha qui no, i bueno.
I per què creieu que la gent confia en vosaltres per vindre al gimnàs a competir, o ja no, si no és competir, doncs a passar una bona estona?
Home, jo diria que els anys és una solera i crees una confiança per la trajectòria que has portat.
Teniu la sensació que sou uns pioners?
Home, amb la gimnàstica aquí a Sabadell, doncs una mica sí, perquè no hi havia, és que no hi havia el gimnàs municipal, però el van tancar poc i no hi havia res més. Vull dir que
el gimnàs municipal es va morir, quan es va morir el Blume,
sí.
Es va continuar amb l'aspecte competitiu, de gimnàstica, de, i es van morir fins que llavors, no sé, vaig muntar el gimnàs i llavors darrere va venir altra gent, i si es va haver-hi la continuïtat, si no, la gimnàstica
aquí a Sabadell no existiria.
Si us pregunto de què esteu més orgullosos d'aquests 50 anys, si sé que és complicat, perquè segur que han passat moltes coses, i ja no dic, no em refereixo a un resultat esportiu, pot ser un aspecte sentimental, pot ser el llegat que deixareu, amb què us quedaríeu?
Mira, jo personalment, amb què a vegades em venen avis a portar-me els nets, que ells havien vingut al gimnàs.
I diuen,
hola Montse, encara estàs aquí, i l'avi et porta el net. Vull dir, he fet maternals amb senyores que després posteriorment han vingut els fills. O sigui que és una vivència, doncs, és agraïda, realment és agraïda.
I tu, Ernest?
No, i que també, és, com que és un esport que és molt difícil, fa que la gent, els que veritablement treballen, tenen voluntat, a part de crear-se una part física, és una part mental i una part humana i una part de persona, perquè el fet de tenir-se de sacrificar per aconseguir una sèrie de coses, això a la vida també ajuda. I llavors hi ha gent que diu, oi, sort que vaig fer gimnàstica, perquè després vaig fer això, vaig fer allò altre, i això em va ajudar molt amb altres esports o inclús dintre de la vida diària, no? I això, doncs, és una satisfacció.
És allò del formar també persones, no, més enllà d'esportistes.
Formem persones, exactament.
Que també és, jo crec que un dels objectius principals de... Sí,
la formació física i personal de la persona, com a persona.
I alguna coseta que penseu, mira, si hagués pensat de fer-ho, ho hagués fet, i que ara te'n penedeixes de no haver-ho fet? Hi ha alguna cosa que dieu, mira, allò no ho vam pensar, no hi vam caure, o se'ns va avançar algú...
Home, sempre pot haver-hi un millor, però amb el dia a dia i amb el que estaves fent estava satisfet i la gent doncs, també et responien, doncs, la veritat, no.
50 anys perfectes, doncs.
No hi ha res.
Deia l'Ernest Llenes, no hi ha res perfecte, però vaja, si s'han arribat als 50 anys és que s'han fet coses molt i molt bé, perquè si no, no sé si s'haguessin arribat a tants i tants anys. Estem parlant amb la Montserrat Avellaneda i l'Ernest Llenes, responsables d'aquest gimnàs Llenes, que l'any 2007 complia 50 anys, que déu-n'hi-do aquest 50 aniversari, que per cert, un seguit d'activitats que van anar prou bé, que entenc que us ho vau passar bé, que va ser també per recordar vells moments i retrobar fins i tot potser gent que feia anys que no vèieu.
Sí, sí, realment sí.
Si et trobes persones que no em coneixes. Sí, sí, tu eres aquell... Ah, sí, aquell marrec que bellugava bastant.
Perquè quantes persones deuen haver passat per aquest gimnàs? Que ho teniu comptabilitzat?
Gairebé no 8.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Com a persones que han treballat dintre del gimnàs, per dir-ho de manera. Llavors, les mares, els pares, les...
Si anéssim multiplicant, sortiríem més de 8.000, segurament.
Mig Sabadell.
Perquè estem parlant una mica allò de passat, d'aquests 50 anys. Si parléssim del present, quin és l'estat del gimnàs? Segueix en forma, per dir-ho d'aquesta manera esportiva?
No ens podem queixar.
Està viu.
Està viu.
I el futur també segueix fort. Vosaltres dos no teniu cap dubte de seguir endavant. Hi ha relleu darrere de l'Ernest i la Montserrat?
Hi ha relleu.
Relleu assegurat, Allò...
No es pot assegurar mai. Perquè és així la vida. Però...
En principi però sí.
Família, jo ja... Perquè
inclús,
sempre
potser... Com institució sola, també.
També està assegurat, el seguiment de...
Sí.
Repeteixo, assegurat no hi ha més.
L'Ernest em matisa d'aquesta assegurança. També han passat noms que fins i tot ara són reconeguts a nivell internacional, també pel gimnàs, com per exemple, m'ha quedat aquest nom de la Caral Castellet,
oh, tant,
que tots la tenim ubicada a la neu, però que no va començar la neu.
No.
Allò que jo deia abans, que aquest esport és tan base... que llavors serveixen per altres esports. No he parlat del Caral, en aquell moment no hi pensava, però hi ha altres persones que han fet altres esports i que la gimnàstica veritablement no els ha servit de base.
De fet, segurament la base del seu esport no deixa de ser també una mica de gimnàs artístic, perquè fan aquests moviments a l'aire.
Tenim la Núria Gomà, que també va sortir del gimnàs, i ella va començar a fer el seu esport, el que porta ara, ara des de fa molts anys ja, que era molt grandeta ja, i deies que jo si no hagués fet gimnàstica mai de la vida hauria pogut fer això, perquè és així.
Parlàvem dels objectius de com imagineu vosaltres que ha de ser aquest gimnàs, parlàvem aquesta formació de les persones. Entenc que aquest missatge, que aquesta idea també la transmeteu als entrenadors, que és el que vosaltres demaneu quan ve algun entrenador, quan agafeu algú, quan ve algú de fora. També entenc que vosaltres busqueu que tot això sigui una família, per dir-ho d'alguna manera.
És un equip de treball.
Evidentment.
La llavor hi és per tothom.
Aquest missatge que també vosaltres rebeu és el que els entrenadors després han de fer arribar en els més petits. De quina edat estem parlant que entra al gimnàs per primera vegada els més petits?
3 anys.
Déu-n'hi-do.
3 anys, iniciació esportiva, en 3 anys comencen.
Sí, com motricitat...
I fins a quan poden ser-hi en el gimnàs o fins que...
A veure, tenim...
Inclús per lleure, quan ja deixen la competició, de seguir per lleure, doncs també, persones grans...
Actualment tenim adults que ens venen amb 25 i amb 30 anys que no han fet mai gimnàstica i volen provar la gimnàstica amb el nivell que poden, sense cap exigència, i s'ho passen molt bé.
És factible, doncs, poder començar. Tant. Si ara algú ens escolta i té 20 anys i diu, mira, jo no ho he practicat mai, però m'agradaria fer-ho...
A veure, jo el que no li prometré serà que sigui olímpic. Però per poder disfrutar de la gimnàstica, si no tens una exigència d'una fita que vulguis aconseguir, per disfrutar-la sempre, si és a temps.
També llegia una entrevista que us feien al diari de Sabadell, fa pocs dies, per cert, molt xula, que me l'he pogut llegir, i també dèieu, tenim la sensació de que hem estat una pedrera, deia una cantera de formació. També és un petit orgull marxar amb aquesta sensació d'haver deixat aquesta llavor.
Ja pensa que hi ha entrenadors i entrenadores que han vingut del gimnàs, que eren gimnastes, van venir petits, van fer gimnàstica i llavors han continuat la seva tasca com a educadors, bueno, com a entrenadors de gimnàstica, o entrenadors d'altres esports.
La gimnàstica és addictiva.
Enganxa.
Enganxa i molt, sí.
Parlàvem d'altres activitats, dèiem també ara judo, karate, aikido... I, a més, d'escalada vertical, que sí. M'ha agradat molt. No sé si aquest...
I esgrima,
sí.
I esgrima, també.
Esgrima, doncs mira, esgrima. Que no el tenia controlat.
Doncs sí, esgrima
fa molts anys que fem esgrima.
Això d'aikido? Què és aikido?
És una art marcial preciosa, que no és competitiva, però que...
És educativa.
És educativa i és molt maca, és molt maca.
Va allò enfocada a nens petits o també és no, nens grans?
És més per gent gran que per nens petits. Perquè les tècniques són molt depurades, són molt treballades i un nen petit li costa més d'entendre-les.
Com ho feu per poder ubicar tot aquest seguit d'activitats a dins del gimnàs?
Mira, fent un escac, com si fessis escacs.
No. Un Tetris, eh?
Sí.
Com que tens la sort que et venen molt petits de moltes vegades, doncs pots entreveure un cop doncs, ja està una part física formada de, mira, què li aniria bé fer això? Pots aconsellar, no has de dir que fes. Llavors, el millor és, mira, prova-ho, i si després això va i li entra bé, doncs es pot anar cap allà. O bé persona que diu, no, jo vull fer aquesta activitat. Llavors diu, hòstia, doncs no és la que aniria bé, canviem.
I en aquest és... sentit, vosaltres també si veieu que algú arriba allà i, escolta, porta un any fent gimnàstica artística i resulta que no, però dius, escolta, prova de fer judo. Vosaltres també teniu aquesta, la idea de per què no aconsellar la gent a canviar d'esport, o jo crec que t'aniria millor això, jo crec que t'aniria millor l'altre. També us agrada participar del que fa
sí,
la gent
si
que ve al gimnàs?
Demanen, sí. Si t'ho demanen, sí. Si no, és una mica complicat.
S'ha d'anar molt de mà esquerra, no oferir susceptibilitats, perquè, esclar, potser una persona diu, home, és que això, i doncs, potser doncs, aquella persona ho rep com un desastre, no? Depèn molt de la persona, del moment...
I a veure, una persona li pot costar l'esport que està practicant, però li pot anar molt bé de practicar-lo. Vull dir que no perquè no tregui uns resultats X no hagi de deixar de practicar aquell esport, perquè potser li costa, però el que ell treballa i el que ell en treu realment li és molt positiu. Has d'anar molt en compte.
Va, anem acabant amb la Montserrat Avellaneda i l'Ernest Llenes, que parlàvem de 50 anys. Teniu una data fixada per plegar o això
no,
o dia a dia, com diuen ara els entrenadors de futbol?
S'està molt bé, Llenes.
No hi ha una data per marxar, eh?
Dius els 50 anys. O sigui, en realitat es va fundar el 17, però en moment zero. Tu no fas un any fins que tens del 0 a l'1. O sigui que diem estem a dintre de l'any, que estaríem fent l'any.
Encara estem fent el 150è aniversari.
Fa dos mesos i mig que vam obrir.
Per tant, faràs un any, serà en aquest...
En el 51, 18, farà...
Els 18.
Farà aquest 50è aniversari. Bé, en tot cas, ha estat un plaer tenir-vos aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, que vaja, ens agrada molt que la gent ens visiti aquí a la ràdio, que sàpiga que us tenim en ment, que us tenim presents, i òbviament felicitar-vos per aquest 50è aniversari i pels més que vindran, i tranquils, perquè ens han dit que el futur... Tot i que l'Ernest digui que no es pot assegurar res, el futur del Gimnàs Llenes està assegurat aquí a la ciutat de Sabadell. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
La vuitena temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell ha adquirit la velocitat de creuer. Ara teniu 3 dies a la setmana per sentir-nos. Dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passant 3 minutets de 3 quarts de 3 del migdia, torna ara per parlar de ciclisme a l'Hotel Suís. Falten 2 mesos perquè arrenqui la 98a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, la prova de referència d'aquest esport al nostre territori. Una cita que es disputarà del 19 al 25 de març i que passa per les 4 províncies catalanes. En aquest cas, amb un recorregut molt atractiu, amb oportunitats per tots els especialistes i amb un desig per Rubén Peris, el director general de la Volta a Catalunya, que hi va confirmar una volta femenina al darrer dia de competició a Barcelona. Espera, diu, repetir el cartell de ciclistes de l'any passat i espera també la presència del sabadellenc David de la Cruz, a qui el director general de la prova va trobar a faltar el 2017. El nostre company Joan Blanc ha pogut conversar amb Rubén Peris al voltant de tot plegat i això és el que ha donat de si aquesta trobada.
Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista de Catalunya. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem a 3 mesos que s'iniciï la 98a edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Dèiem ara, doncs això, no? Molt ubicada ja en el mes de març, molt consolidada en aquest calendari World Tour i una de les poques voltes d'una setmana d'aquest prestigi de World Tour al territori espanyol. Suposo que deu costar cada any el fet d'organitzar-la, d'intentar millorar el que s'ha fet en anys anteriors, però evidentment com a director general més que satisfet del recorregut i de poder haver presentat fa uns dies una nova edició, no?
Sí, encantat de com ha acabat el recorregut. Sí que és veritat que cada any costa i cada any és difícil i cada any hi ha problemes, però gràcies a Déu anem sortint i any darrere any doncs, podem arribar a organitzar la Volta Ciclista a Catalunya. El tema de la ubicació al calendari el mes de març és una ubicació que per nosaltres està perfecta. L'únic problema que té són les inclemències del temps que et pots trobar amb nevades i que et vegis obligat a neutralitzar o a anul·lar etapes, però bé, això ha passat un parell de vegades, però tampoc no és alarmant. I creiem que fer-la el mes de març ha trobat el lloc idoni. El recorregut que hem presentat aquest any, que encara no l'hem presentat del tot, però sí que hem presentat els punts més importants, és un recorregut, sincerament, considero que molt bo i molt atraient, i espero que això serveixi perquè vinguin les màximes figures. Sabem que vindran. Sí, sabem que vindran perquè els equips ja ens han demanat informes, ens han demanat recorreguts, i jo crec que tindrem doncs, una altra edició, una gran edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
En els últims anys, si una cosa ha destacat, com apuntava ara vostè, és el fet del cartell que hi ha hagut. Si no vaig errat, aquest any Fabio Aru ja ha confirmat, Warren Barguil també ho ha fet en les últimes hores. Per tant, sembla que anem un altre cop encaminats a això, no? A ciclistes que poden estar preparant el Giro, que és potser la primera prova important, però que veuen a la Volta una molt bona oportunitat també per aconseguir una victòria de prestigi, no?
Sí, exactament. No és només que vinguin a entrenar, sinó que vinguin a buscar la Volta dona prestigi també. Tenir el palmarès d'un corredor, tenir la Volta dona prestigi, dona molta puntuació per la classificació del World Tour i a més és un gran camp de proves per agafar fons, per agafar força, o sigui que de moment, com tu dius, anem amb la línia de que vindran grans figures.
El recorregut, deia ara que estava satisfet amb aquest inici que tradicionalment es fa ja a Calella, amb el final a Barcelona, i enmig dues etapes de muntanya, una entre Mataró i Valls que sembla més destinada a l'esprint, una altra també a Torrefarrera, però si em centro una miqueta en el que fa a Sabadell i a la comarca del Vallès Occidental, es recupera aquesta sortida a Sant Cugat, que feia temps que no ho era. És un territori a explotar, el Vallès Occidental, amb tota doncs, l'orografia que té de pla, muntanya, és un territori que en el futur potser la Volta li dona més cabuda?
Sí. La Volta té molt d'interès d'anar per aquesta zona. El que passa és que també hem de ser conscients que és una zona molt densa, industrialment parlant, i això genera bastantes complicacions en quant a tràfic i demés. Però no, és una àrea, és una que aquest any ja toquem i que sincerament tinc en mente per l'any 2019 de treballar-la més, ja dic, sempre i quan les necessitats de la Volta puguin ser suplides per les necessitats, o sigui, puguin conviure amb les necessitats de la zona industrial que és.
Amb Sabadell, de protagonisme, és a dir, podríem veure en el 2019 amb Sabadell inici o final d'alguna etapa?
Bé, la veritat és que no puc dir noms ni res, perquè encara no, però sí que Sabadell és una de les poblacions que m'agradaria poder tocar, sí.
Ho dic perquè un dels ciclistes catalans del moment, ara mateix, és el David de la Cruz, que acaba de fitxar per l'Sky sabadellenc, juntament amb el Marc Soler, possiblement, i l'Edu Prades, dels més destacats ara, i ocupant aquest forat que ha deixat el Joaquim Rodríguez. Li pregunto pel David de la Cruz. Primer de tot, com veu el Rubén Peris el seu fitxatge per l'Sky?
Home, jo crec que ha fet un gran fitxatge. Jo crec que ha anat al millor equip del món i crec que pot aprendre molt amb aquest equip, pot acabar de completar-se. El David és un gran corredor i crec que l'Sky l'ajudarà molt a fer grans fites. Parlaves d'altres corredors, tant de bo a Catalunya hi haguessin més corredors catalans, que n'hi ha, a la base n'hi ha, el que passa és que costa molt arribar dalt perquè no hi ha equip si no tenen sortida. Però n'hi ha, vull dir, el mateix Jordi Simón també, que aquest any ha fitxat per l'equip de Burgos. O sigui, hi ha corredors catalans que apunten però no poden arribar degut a això, que no tenen les oportunitats suficients com per anar. Però tu n'has anomenat, n'hi ha altres que estan corrent a molts equips, però no s'acaba de trobar un encaix pels corredors catalans.
Els primers anys el David de la Cruz del Caja Rural i el Neta Penduren algun cop sí que va venir aquí a la Volta. Des del que va passar el Quick Step no ha tornat a venir. El troba a faltar, Rubén Peris, a la Volta?
Jo sí que el trobo a faltar, i ara parlo de memòria. Jo no sé si amb el Quick Step va venir també, no estic molt segur. Jo crec que sí, crec que amb el Quick Step encara ha vingut. Sí que el vaig trobar a faltar, sincerament l'any passat jo el vaig trobar a faltar. A mi m'agrada molt que els corredors catalans puguin venir a córrer la Volta, i sí que l'any passat concretament que al final no va venir, sí que el vaig trobar a faltar.
I l'última que li faig, deia ara que el veuria encara progressar més o que el veia progressant més a l'Sky. El David de la Cruz ja ha guanyat etapes a la París-Niza, ha guanyat etapes a la Vuelta, ha vestit de vermell a la Vuelta. El veu guanyant una gran volta o lluitant pel podi d'una gran volta?
Si no guanyar-la, almenys lluitar-la. I com tu has dit, ja ha anat líder de la Volta a Espanya, o sigui que, per què no? El ciclisme és molt obert. O sigui, el ciclisme avui dia es corre d'una manera molt oberta, amb molt control per part de l'equip, i si l'equip diu som-hi, pot estar a dalt d'una gran prova. Però, clar, s'ha de veure com evoluciona, i s'ha de veure quin paper tindrà dintre de l'Sky.
Doncs Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista de Catalunya, a nivell personal esperar que aquest desig que deia ara del David de la Cruz intentant guanyar una volta es pugui portar a terme, i evidentment també esperant que pugui participar en una Volta de Ciclista de Catalunya i qui sap si també la pugui guanyar. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per recta final de l'Hotel Suís, marxem explicant-vos breus. Aquesta nit, a les 11:59 minuts, es tanquen les inscripcions de la Llanera Trail, una cursa amb dues proves, la de 21 quilòmetres i la de 43, i que fins ara ja suma gairebé 450 inscrits, una cursa solidària, ja que es col·labora amb el rebost solidari i que, recordem, se celebra el 21 de gener. Si encara us hi voleu inscriure, avui sou a temps, inscripcions.us.cat. I en rugby, aquest cap de setmana torna a la competició. El Sabadell Rugby Club rep l'Espartans de Granollers en la segona jornada de la segona fase. L'equip de Frank González tindrà davant un conjunt complicat, dur. Els locals, diuen, apostaran per la velocitat i el control de possessió per intentar superar-los. Carlos López.
Yo creo que vamos a seguir apostando por la velocidad de juego, por mantener la posesión del balón todo lo posible. Y seguimos con el mismo planteamiento. Hay que ir a por todas con el máximo nivel posible y rapidez, sobre todo.
El partit comença a les 6 de la tarda al Municipal Roureda. Les noies, per la seva banda, visiten el Químic, tot plegat després d'unes setmanes de descans que, segons apunten, els ha anat bé a les jugadores per recuperar, sobretot, les lesionades i també per millorar certs aspectes del joc. Ho apunta Eli Graner.
són coses que sempre, jo crec que qualsevol equip ha de treballar, que és el físic i la tècnica, no? Això és evident. I a nosaltres ens ha servit, hem tingut una primera volta molt dura amb equips que eren molt potents, i a nosaltres ens ha servit per arribar a les conclusions que necessitem molt més físic, que ho estem aconseguint, ja vam començar la temporada amb aquest plantejament, i ens ha servit per veure que som capaces de fer coses i que a poc anem millorant.
Doncs aquest partit també començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a Alella. Marxem, quan falta poc menys d'un minutet per arribar al punt de les 3 del migdia, tot recordant-vos que demà escoltarem Toni Saligrà, l'entrenador del Sabadell. També intentarem parlar amb Raúl Garrido, l'entrenador de l'Olot, i com sempre rebrem el Miguel Ángel Rodríguez, l'estadista del Sabadell, per repassar totes les dades d'aquest Sabadell-Olot de diumenge a les 5 de la tarda. Nosaltres ens acomiadem. Una salutació cordial del Toni González, d'en Joan Blanc i de qui us parla. Fins demà. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.